Avança't a l'hivern amb Llenyes Empordà. Ara és el millor moment per comprar llenya. Més seca, més bona i al millor preu.
Disposem de llenya d'olivera, alzina, roure i freixa. Ideal per a xemeneies, estufes i barbacoes. També venem carbó vegetal, pèl·lets i llenya amb Big Bag.
Repartiment a domicili per a particulars, empreses i professionals a tot l'Alt Empordà, amb certificat de bàscula que garanteix el pes de la llenya que es lliura.
Troba'ns a Mollet de Peralada i també a Figueres. Confia en els professionals de Llenyes Empordà i demana per l'Alfred. 661-98-33-86.
Si bona llenya vols cremar, a Llenyes Empordà has de trucar.
Vilafant soluciona. Aquest és el nou apartat de l'app Vilafant per notificar incidències a la via pública que substitueix l'app Línia Verde. Ajuda'ns a millorar Vilafant. Fanals que no funcionen, desperfectes amb voreres, brossa on no toca. Notifica-ho fent servir Vilafant soluciona. Descarrega't l'app Vilafant. A més de Vilafant soluciona, tindràs tota la informació municipal, notícies, podràs fer inscripcions per les activitats i molt més.
Garriguella, a l'antic turó de la Perdiu, hi ha un lloc on la cuina té ànima italiana. Pizzeria Braseria Fortina. T'ofereix gastronomia mediterrània. Pizzas i pastes fetes amb passió.
Veniu a conèixer el nostre pizzer d'origen napolità amb gairebé 40 anys d'experiència.
Fem menú diari, plats a la brasa i esmorzars de forquilla. Amb pàrquing privat i bonica terrassa exterior.
Pizzeria Braseria Fortina, de Nàpols a Garriguella. Telèfon 872 20 42 88, a Instagram i també al cercador de Google.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 77 50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Molt bon dia, benvinguts a la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant, aquest espai que ens patrocina Gestoria Fernández i que a més podeu veure en directe a través del mòbil o de les tauletes o dels ordinadors, a través del YouTube, de l'Instagram i del Twitch, que jo sé en Xavi Esteve que li agrada molt veure's. Bon dia, Xavi.
Bon dia, com anem, això?
Jo sé que et mires, eh?
Sí, cada dia, al mirall.
Toni Calvó, bon dia.
Hola, molt bon dia.
Narcís Quintana, bon dia.
Bon dia.
I pujant les escales, l'Alfons Romero, que ara de seguida el saludarem perquè l'he vist entrar per la porta. Mira, està obrint la porta. Ves bufegant. No sabem si ve de l'Estret d'Ormuz
bon
o ve de vendre armes.
Fa un verkami per veure si matem entrat.
Fa un verkami, diu, però és que no se sent. Tu estàs parlant, però els nostres veïns no et senten, només
seria
et veuen.
La vecina...
Seu, seu i després parla, tranquil.
La vecina que pagaríem més...
Tranquil. Ara ja bon pots dia, parlar, doctor. Bon dia.
Carai, quin look, no?
El meu, estàs referint-te, no? Aquest que m'he fet serrell.
El dia ha començat malament, amb fang aquí dalt cel, i en canvi ha començat molt bé.
Aquí s'adalanta la primavera.
Sí.
Cada dia que
s'ha d'estar
més florida.
Gràcies. Jo volia parlar d'obesitat infantil, per començar.
I a mi, a mi.
No, perquè sé que tu fas dieta. No, perquè sentia...
El parlar d'infantil t'ha mirat a tu.
Ah, era això.
No era per l'obesitat. Sentia aquest matí, doncs, això, que els medicaments que s'utilitzen pels adults també es poden utilitzar pels infants. Ostres, és preocupant.
Però no són coberts per la Seguretat Social.
Los Empic no ho sé si l'entra.
No ho són, i es veu que són cars.
Però a mi em fa por, perquè diuen que aquesta pastilla crea addicció i que... No?
Quantes creen addicció? Ahir mateix era el Barça, no? L'addicció.
Jo aquesta addicció no la tinc.
No la tinc.
Us vaig escriure tard perquè estava la jornada de portes obertes de l'Ins Vilafant.
Molt bé, molt bé.
Clar, no ho sé, el problema no es pot solucionar amb una pastilla, tampoc, no?
Segur. Segur que no.
no sé què hem de fer, menys pantalles, més esport.
Jo que vaig deixar de fumar vaig entendre que tot està aquí. És a dir,
el cap, s'està assenyalant encara... el cap.
Exacte.
És que clar, hi ha oients que no et veuen.
No, el cap és allà on te decidiràs la voluntat i un dia que deixo de fumar i prens aquesta... I saps que no ho podràs fer perquè hi ha una edició que es diu nicotina, que et demanarà el xute i que al cap de 3-4 setmanes serà el punt crític i que aquell moment és on tu, amb la teva voluntat, decidiràs o no. I jo crec que les edicions... Per això jo no voto tot el PP, no? És una qüestió de voluntat i de no equivocar-te.
Que eres addicte.
No, però tenia el risc.
Les addiccions, a més, tenen un altre vessant, que és la cartera.
Mm-hmm. Sí, també és
perquè,
veritat.
Perquè, esclar, segons què es pot solucionar, però has de tenir diners per poder-ho fer.
Jo... Digues,
Narcís.
Vas veure, jo em sembla que era fotos antigues de roses a l'Instagram, que totes...
Espera't, és que no hi arribo. Tenien problemes amb els micròfons i no hi arribava, aviam.
On se veien fotos antigues de roses a les platges, al poble, no hi havia ningú gras. Mm-hmm. En els anys 80 no hi havia gent grassa. Clar. És ara, i alguna cosa hi ha d'haver aquí darrere, o amb el que mengem, o amb el que deixem de fer, perquè jo també me'n recordo que sóc de poble, que els nens sempre estaven corrint per la muntanya i sempre estaven per dalt de les pedres i els nens ara no es mouen tant, deuen menjar una altra cosa, deu ser això.
Jo això ho vaig notar en un viatge des de Nuremberg fins a Praga, sortint de la Baviera Alemana, on les fraus són enormes, són com els quadres d'en Rubens, i pesen, i al travessar la frontera, encara comunista, apareixia una nova geografia humana on tothom era prim, i les noies en roses, les mateixes, que allà a un costat eren grasses, i doncs a l'altre costat eren igual de roses, però molt més esbeltes i més guapes, no? I era el règim.
Bueno, però clar, estàs parlant dels canons de bellesa, també.
El règim
també.
Polític i dietètic,
però, no? Però passa també al Japó. Mm-hmm. Al Japó tenen una alimentació que és molt diferent i... És difícil trobar...
Sí.
És difícil trobar persones grasses al Japó.
Sí, però potser per l'alimentació que tenen i el tipus de vida, no?
Més per l'alimentació, molt de bullit, molt de... Deu ser per això.
De sushi.
No mengen tant sushi com penses, perquè tampoc és barat. Mengen altres coses més quotidianes, no? Que el peix no... Bueno, sí, evidentment, el sushi, però no és una menja diària, diguéssim. No,
hem d'aprendre a menjar també, no? Hi ha un desgavell total i absolut. Desgavell, perdona pels cuiners, però en el menjar, desgavell en els McDonald's, desgavell en la manera de pensar, desgavell a les religions, és a dir, avui no acabo perquè la llista és total i absoluta, no? Però jo a casa tinc una foto de l'avi en l'any 34, amb un grassonet, amb una pajarita, jo diria que feliç, perquè hi havia en aquests 31-36 una felicitat republicana. Se'n va a la guerra i torna, hi ha una foto del 39, menys pes, arrugues, deteriorat, és a dir, el pas de la violència i la guerra i el no menjar bé es nota...
El que jo dic dels anys 80 no era per
no
menjar bé, era perquè hi havia més activitat, més moviment, i possiblement les porqueries que mengem ara no es menjaven.
Per porqueries, va, per al·lusions.
No, jo estic parlant de l'obesitat i jo penso que l'obesitat és una enfermedad, deixa de ser una cosa molt, molt... I clar, a raó d'això d'una enfermedad, per mi és delicat, perquè clar, ha d'haver-hi molts factors que aquella persona poder el que menja li produeix l'obesitat i altres factors que desconec totalment. I després una altra cosa, vosaltres parleu de l'alimentació, fa no sé quants anys enrere, a mare. Aquí s'ha parlat, per exemple, de la part econòmica, no? La gent que té menys poder adquisitiu és la que poder va al supermercat o la verdoleria i amb el poder adquisitiu que té no pot comprar, per exemple, uns plàtans o unes mandarines, però és que pot comprar, doncs, uns croissants, no sé. O sigui, cada
que,
vegada...
que també s'ha revertit, no? Vull dir que amb els anys aquests que parlava l'Alfons, no? Potser les persones amb més poder adquisitiu estaven més gràcies, no? Perquè podien menjar més quantitat, perquè tenien més diners, i les persones, doncs, que treballaven i que no tenien tant poder adquisitiu estaven més primes perquè no es podien permetre el menjar. I ara és al revés.
L'Alfons t'ho pot dir, o sigui, basant en la història ha passat això, el que deies tu. I ara actualment no ho sé, perquè jo com a cuiner jo veig que la gent, escolta, com menja moltíssim, ja per exemple persones que mengen 3 o 4 plats, vull dir, almenys el que jo puc veure, o per exemple quan demanen un vale, que és el que la comanda que té entre la cuina, hostis, potser te demanen 3 o 4 plats per compartir i després et demanen un segon i un postres. Amb el meu vessant, jo el que estic veient és que la gent menja. Però clar, aquí podem... Dèieu l'obesitat, jo desconec. Ara, jo sempre dic una cosa. Si tu vols aprimar-te, no facis una dieta i t'atreus de la teva dieta normal el que a tu t'agrada molt. Això per començar. O sigui, si una persona al dematí s'esmorza un cafè amb llet, un croissant i alguna pasta més, doncs treu-te el croissant i la pasta, te deixes el cafè llet i menges una altra cosa. No sé, és el meu punt de vista. O si estàs acostumat a menjar molt sovint pizzas a la setmana, doncs haver de menjar 4 o 5 pizzas, te'n treus una o dues. O sigui, anar traient cosetes que el teu organisme, no sé, intento que es reguli, no? O, per exemple, si jo... I a mi m'agrada molt el pa. Jo, si me faig un estofat a casa i me foto 4 llesques de pa, doncs, Xavi, te'n fots una i ja està, saps què t'ho vull dir? O sigui, anar traient coses, no fer una dieta. Jo penso que la persona que faci una dieta és que la necessita. És que, verdaderament, arribes un tope al teu cos que dius, has de fer això.
Però també...
Però sempre amb un metge, amb una persona que t'ho verifiqui.
Hi ha un punt, que és també els cànons de bellesa, com han canviat, no? Que, bueno, que l'Alfons també parlava de les dues Alemanyes. Clar... Ara sembla que hi ha un cànon de bellesa que és d'estar molt prim i, a més, també amb la roba, doncs, també ens ho inculquen molt i potser què entenem per obesitat, no?
Jo cànon de bellesa, jo sempre dic el mateix, has d'estar bé amb tu mateix. Jo, has de començar per aquí. Si estàs bé amb tu mateix, el cànon de bellesa, la persona que tens al costat, poc que crec jo que te digui, ostres, no... Jo, per exemple, faig un exemple molt fàcil. Tu, si agafes i pots agafar i, no sé, ara m'ho invento, però pots portar tot una setmana o un mes, en el meu cas, la barba, no? Clar, la gent dirà, ostres, que estrany, no? Aquí, per exemple, em sembla que ho van comentar. Bueno, jo agafo, a mi m'és igual, i després, quan comences a treballar, te tornes a afaitar i no hi ha cap més conclusió. Vull dir que el cànon de bellesa, per mi, és algo que és subjectiu, o sigui, depèn de la persona que tingui a dintre, no? Vull dir, és així. I després una altra cosa, si hi ha obesitat i hi ha molta obesitat en nens petits, aquí hi ha un problema i, no sé, jo puc carregar contra la gent, que jo sempre dic, la gent ha de cuinar més a casa. Mm. Si la gent cuinés més a casa, que era el que estàveu parlant vosaltres en els anys, no sé,
80,
la gent abans cuinava més a casa... I ja no es preocupava tant dels restaurants. O sigui, si tu cuines a casa, l'únic que fas és cuinar a casa i cuines pels teus. Llavors intentes fer les coses millors pels teus. I això entra de que vas a cuinar pels teus, mires pels teus i el teu entorn. Si el teu entorn tu cuines bé i la cosa està bé i el nano és fort, veus un nano que és, hosti, com abans, no? Que sortíem al carrer i pujàvem arbres i coses d'aquestes, hosti, vull dir, clar...
També hi ha una part genètica, perquè
sí, no, clar,
jo veig el meu fill, que està molt prim, té els gens de la part del seu pare, ja us ho dic ara, està molt prim, se li marquen les costelles, i ell menja, és de menjar. Hi ha la part genètica que no s'engreixa.
Aquí també pots implicar, doncs, que, per exemple... tinguis que menjar 5 fruites al dia, o sigui, el teu percentatge de carn amb verdures sigui molt més equilibrat per les verdures que no pas per la carn, baixes el nivell de, no sé, d'arròs, o sigui, hi ha un cúmul de coses que s'hi va seguint i també comencen a dir que no t'has d'emplenar el plat, o sigui, has de menjar menys per poder tenir una mica més de gana poder el dia, no? I després
encara patim, ara que dius això, patim d'una cosa de la nostra generació dels pares, això que dius de... valga'm Déu, si això ho haguéssim tingut durant la guerra, i si tu no t'acabaves un plat, era un pecat, allò, no? I t'havies de menjar els 3 plats, no? I era o sí, no? I aquella conseqüència d'haver patit fam durant la guerra que generen els pares, menja.
Era allò que hi havia gent gran que deia ara que puc menjar tot això perquè tinc capacitat per comprar-ho, ara això, tot això porta colesterol, i quan ens hauria interessat de tenir-ho quan la guerra, aleshores no en podíem perquè no teníem ni diners ni teníem accés a en aquests productes.
I encara pitjor, la guerra i la postguerra. Ara hi ha hagut estudis que expliquen de gent de morir de gana entre el 39 i el 45.
La meva àvia m'ho deia.
Morir de gana.
No? Jo vaig dir un dia aquí...
O sigui, aquests que estan tot el dia amb el braç aixecat i que en Franco feia pantanos, que s'ho apuntin, eh?
Que durant la guerra no hi havia, no passaven gana durant la guerra.
Sí, durant la guerra,
no,
sí.
No era una cosa així, però vull dir que no es morien de gana. El problema va ser...
La postguerra.
Cosa que és normal, perquè està tot destruït.
Ja.
Jo dedueixo que la guerra no sobrava ni un tall de pa.
No.
De tothom, i si no tenies que menjar alguna cosa, un tall de pa mullat amb aigua o alguna cosa, ja era per menjar.
Durant la guerra es produïa allò que a vegades també es produeix, la dicotomia entre ciutat i camp, no? La gent de pagès bé o malament menjava, perquè tenia una gallina que feia un ou, i tenies un conill que feies amb tot això podies menjar.
Mira que tenim la fira del conill el mes que ve, eh? El 12 d'abril.
Bueno,
ja que m'ho poses, t'ho anuncio, eh?
Abans jo sé, perquè he llegit algun llibre d'història de la cuina catalana, que no es cuinava amb oli d'oliva, sinó es cuinava en llarg. Uh-huh. Llarg de porc, tota classe de grasses, ànecs, tot això s'aprofitava, perquè el que deia l'Alfons, el que tenia
el pagès,
era el que feia. I, per exemple, te feies unes mongetes seques amb una botifarra, si eres pagès i t'ho podies permetre un porc per matar i tenir tot el que era el pernil i tot... t'ho podies permetre, no ho sé. Jo, això ara, l'obesitat, jo sempre dic el mateix, o sigui, haver d'apuntar-te al gimnàs a principi d'any i no anar-hi, camina mitja horeta cada dia. Almenys,
bueno, si t'apuntes al gimnàs, vés-hi.
Sí, no, però saps, és que passa que hi ha molta gent que s'apunta al gimnàs i li fa molta mandra. I jo dic, camina mitja horeta cada dia, ja tens prou. Amb això comences a fer alguna cosa. No te quedes allà tota l'estona veient, no sé, pel·lícules o coses. Mitja horeta cada dia. I després una altra cosa que jo puc dir, que és haver d'emplenar-te el plat perquè no te l'emplenis, redueix-te una miqueta el plat i tinguis una miqueta de gana, no sé. Menjar peces de fruita.
També és el que parlàvem abans, no? Com que ens movem menys, però mengem més, sí. Perquè, bueno, pel que sigui...
La societat està envoltada amb, no sé, jo ho estic veient, a que et moguis menys. O sigui, nosaltres aquí, des d'aquí, partim, no? És que nosaltres volem un autocar que funcioni, una línia de tren que funcioni, això que funcioni, clar, però si mirem per aquest meló que hem obert, ostres, la mobilitat teva cada vegada es va reduint. Perquè tu ara, per exemple, l'altre dia estàvem parlant-nos que necessitem pàrquings a Figueres, perquè això és l'altre, clar, hi ha gent que aparca a Vilafant, se'n va caminant a Figueres.
Que, per cert, ahir precisament a Antoni li preguntava a Josep Maria Cabells dimarts a la pujada del castell i ens va dir que s'obre imminentment. Deus estar content, no, al fons?
Sí, molt.
Home, que et queda a prop de casa, és un carrer prop de casa.
Fantàstic, no?
Que a més a més han tret quasi tots els aparcaments.
A la frase del regidor d'Economia de la ciutat, que jo crec que li donaran el Premi Nobel aviat, en una reunió d'urgència del plenari municipal va acabar dient, escolteu, i ho va dir en castellà, no? Cap i la fi, no estamos tan mal, no? És a dir, fantàstic, no? La ciutat tanca les seves botigues, probablement perquè té un índex massa alt de botigues per habitant, eh? Això també és una... una estructura que grinyola, però, bueno, el tram de la Rambla amb el carrer La Sauca, de l'Hotel Duran, podeu veure permanentment, perquè no hi ha altra fórmula, cotxes que volen anar a l'Hotel Duran a menjar o dormir, sobre la vorera, no? És a dir, quan el disseny urbà es fa així i falla, i en canvi al costat hi ha un senyor que el primer que es va fer és posar unes taules, que no sé si es necessiten taules a les voreres, un altre debat, i allò que era el gran argument, perquè si la gent passejarà d'una forma més generosa, doncs no és així. I a la pujada del castell passa exactament el mateix. S'ha reduït el trànsit, no? I aquest és aquesta frase que jo l'he trebut inculta, aberrant, de la pacificació. És a dir, aquí no hi ha una guerra. Aquí hi ha el repartidor de butano que porta butano, és un servei, no és una guerra.
Però sí que és veritat que...
No és del que és aquest que
sí que és
sàpiga,
veritat,
no?
Que molta part de la ciutadania, ara dono una mica la raó en en Xavi, que volem anar fins a la porta de la botiga amb el cotxe. I això lliga amb aquesta necessitat de no moure's, també, no?
Vull dir, deia,
estem una mica malalts, o sigui, per una banda volem anar amb la botiga fins al cotxe, però després ens apuntem al gimnàs.
Jo l'altre dia vaig tenir una conversa altament civilitzada, que són fantàstiques, us els recomano, amb un guàrdia urbano, que són els meus, I jo havia parat davant de casa per descarregar les coses que no puc deixar a la barraca del camp, perquè ja és la quarta, quinta vegada que m'han entrat a robar. Aleshores, tinc que agafar les eines i baixar-los a Figueres, on no, allà on te tinc una... I llavors esperar 2 minuts per baixar unes eines de treball perquè no me'ls robin, No perquè sigui un incívic, sinó perquè algú que també porta uniforme no és capaç de saber què passa en les barraques dels camps que permanentment es roben, no? I va dir que aquest era el meu problema, el seu no l'era, esclar, naturalment. El seu problema és cobrar fi de mes, no gaire res més, no? Bueno, això no és així. Quan tu ve una ambulància a casa, quan tu, perquè ets jubilat, has anat al súper a comprar i vols descarregar la compra, no és això de que tu vols anar permanentment a casa teu. No és això.
No estava parlant de casa, jo estava parlant de comerços.
Hi ha molta mobilitat, no ara, ara i abans. Aquelles eres, Narcís, que parlava d'unes fotos velles, mirem les fotos de la Figueres del final del 19, que hi comencen a haver fotos, i veureu els carros aparcant a les eres. Aquells carros venien a comprar i a vendre a la capital de comarca, d'aquest sentit, no? Bueno, tu us imagineu que al segle XIX hagués sortit algú que hagués dit que ja hem de pacificar el moviment de carros en aquest sentit i prohibir, evitar que els carros... No, això... Això no té que veure amb una ciutat que vol ser capital d'una comarca.
Però hi ha d'haver un equilibri, jo penso.
Si no es faciliten les coses des del punt de vista del comerç, no se'n sortiran mai.
No
sortirà qui sigui, Sigui un poble o una ciutat.
I ara, retornant el que havíem parlat, que era medicaments sobre l'obesitat, jo penso que cada vegada els medicaments importants, allò que dius que necessites tu personalment per una persona, cada vegada sempre seran més cars i no hi haurà tothom que s'ho pugui permetre. Vull dir, o sigui, tornant al tema d'aquest dematí, que la Mercè deia que hi havia molts nanos que tenien obesitat i que hi havia un medicament, llavors no sé si aquests pares podran pagar aquest medicament, no sé si el medicament és poder per una etapa de la seva vida o poder serà per sempre. Que això també a
és
vegades...
Que, és que el problema comença ja amb el menjar, ja ho hem dit.
Sí,
aquí.
Això
és
sí.
És a dir, el fet de que el menjar processat acabi resultant més barat que no pas el anar a comprar, cuinar, i tot això té una repercussió que és amb l'obesitat.
Sí.
Que si després hem de combatre amb pastilles... Vol dir encarir-ho més i vol dir, a més, fer les coses malament.
Jo volia fer una cosa. Una cosa és l'obesitat, que jo dedueixo que sigui una enfermedad, jo, però després hi ha les persones que estan sobrepès. M'explico. Mm-hmm. Mm-hmm. O sigui, les persones que estan sobrepès poden tenir sobrepès, però físicament i estan bé. Però bueno, la seva,
el meu cas.
La seva anatomia és sobrepès, però bueno, estan físicament, escolta'm, poden fer això, poden fer l'altre, pam, 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 poden anar fent, mengen bé, fan exercici, bueno, però la seva metabolisme és com és. I una altra cosa és l'obesitat, que això jo penso que hauríem d'agafar dos.
I una altra és l'obesitat mòrbida.
Exacte,
una altra també. Vull dir, clar, hi ha persones que pesen 100 quilos, 200, 300, que necessites una operació, això ja és més...
I s'han de revisar els conceptes de pes, que tots hem passat, suposo, per l'infermera, o sí, infermera, sí. Al cap. Escolta, ara que no el veig, el pesarem. Oh, vostè té massa pes, no? Després descobreixes...
A mi m'han renyat perquè n'he perdut.
Ah,
no, bueno, t'ho perdis.
Imagina't, doncs. Però després, quan entres a fons en aquest tema, resulta que el pes hi ha el component de l'aigua, hi ha el component de la grassa, hi ha el component de l'estructura, tu parlaves d'elements d'herència, no?
No, i les dones, a més, hi ha moments del mes doncs, que estem més inflades, que retenim més líquid,
i després
vull dir que també s'ha de posar tot
el
context.
El que diu en Xavier, la massa muscular, que serà la que vindrà derivada de si et bellugues o no et bellugues.
Sí,
no?
Però això és un problema d'alçada.
Tot això i a l'alçada.
Sí. Tu vas amb el metge i et diu, vostè com pesa? Tant. Quan medeix tant? Vostè té sobrepès.
Ah,
i per què et diu això i no et diu vostè és baix? Perquè si fossis un pam més alt estaries
la mar de bé. En Jordi Pujol devia rebre perquè devia...
Clar, és la proporció entre l'alçada i l'amplada,
no,
diguéssim.
Jo ara he descobert això, no? Perquè quan vaig a la privada i em miren la grassa, quan em baixa la grassa jo ja sé que vaig a l'analítica al cap... Ja li dic a la meva metgessa, la propera analítica estaré molt bé de sucre, efectivament. No? No és tant el pes, sinó és la grassa que t'envolta els òrgans. I...
Home, perquè hi ha persones que pesen, però perquè tenen potser una massa i que estan musculats. Persones que estan tan musculades pesen, perquè pesa el múscul. Sí, sí, sí.
Però també aquesta grassa depèn d'això que ara parlava en Xavi, depèn del que tu menges.
Sí.
També... Més que el bellugar-te, no?
Una cosa, jo me recordo que la Generalitat de Catalunya va penjar a la seva web una guia d'alimentació, que és, o sigui, ho segueixen moltíssima gent, aquesta guia d'alimentació, si algú vol, mirem, punxem i es mira, no? I sempre recomanen 5 peces de fruita. Jo no les faig, o sigui, ja començo malament.
A mi 3.
3, val. 3. I
jo
clar,
tampoc.
Llavors comença i està molt bé, tu veus tot el significat que hi ha, les llegums que has de menjar, les verdures, tot, etc. I després el que dèieu vosaltres ara de la massa muscular. Ara resulta que les persones grans, quan arriben a una certa edat, perden molta massa muscular, llavors que han de tornar, han de fer exercici. Ja no dic ja apuntar-te a un gimnàs i aixecar els quilos que has d'aixecar, no ho sé. Però,
bueno, fan la gimnàstica suau.
Exacte, o sigui, sempre recomana que les persones grans facin mobilitat, desmoguin, facin això, tinguin la seva... que puguin portar almenys, no sé, però ara ho estic pensant, tu vagis al súper i la persona que compri, no sé, 5-10 litres d'aigua puguis aixecar aquella garrafa amb una mà, no? No sé, jo estic pensant això, que això està bé, perquè et deus trobar que, com que allarguem molt la vida, et deus trobar que quan allargues molt la vida les persones grans no tenen tanta mobilitat com abans i és molt més difícil treballar amb elles, si tens alguna malaltia, alguna cosa, llavors jugar amb aquest joc. Ara era un incís que volia fer ara.
I amb el tema del menjar... i l'economia, que això ho heu comentat, clar, també hi ha una mica també la relació que tu puguis tenir amb el menjar, perquè jo tinc una relació complicada amb el menjar, per exemple.
D'amor i odi.
Sí, sí, perquè... perquè perquè hi ha moments que allò que potser havia menjat, que no m'entra, que no vull... que hi ha una part molt psicològica amb la relació amb el menjar, no? I a més, amb tota la pressió, no? del tema dels canons de bellesa.
I l'estrès, i
llavors
els nervis...
el tema dels gustos, també no?
Això, els gustos és molt important. Bueno,
perquè, clar, hi ha coses que a mi no m'agradaven sense haver-les provat.
Per exemple, aquesta setmana he fet coliflor amb beixamel, i pernil dolç. Ostres, jo al principi...
La beixamel, t'agrada o no t'agrada?
No.
Sí. Bueno, però no va bé per la dieta.
No va bé.
Però què passa? Passa que depèn de com la facis, a casa meva es menja o no es menja. Si tu fas una coliflor al punt, al dente, no te la menjaran. Però si la fan passada, com a mi m'agrada, és fantàstic, te la menges.
Bròquil blanc.
Bròquil blanc, val.
Això està bé, perquè el bròquil verd amb beixamel està millor que el bròquil blanc.
Bueno, es pot fer, gust, clar, clar, sí. Yeah. Però és el que diu la Mercè és important. O sigui, jo ara tinc encarregat dos llibres a la biblioteca que m'han d'arribar i un és sobre els gustos. O sigui, amb diferents combinacions de gustos, la gent és més acceptable o no. No com, per exemple, tu et sentis, que després és un altre meló.
Clar, és que és tan subjectiu.
Sí, no, clar, depèn dels gustos personalment que tu tinguis, pots acceptar un menjar o no. Que poder, la Mercè no li agrada una cosa, però poder se li fa d'una altra manera i sí que enganxa, no? No sé. Hi ha gent que no li agrada menjar verdura, però si fas
una... Jo no sóc gaire de verdura.
Vale, però si fas una crema de verdures i està bona, ostres, fantàstic. Ja està.
Mira, jo el dilluns, el dia que mengem verdures, fem patata, mongeta, pèsols. L'altre dia no tenia mongetes i vaig posar pastanaga al vapor. Però penso que hauria de menjar més verdura al llarg de la setmana. Vale, amanides, tot el que tu vulguis, no? Però mira, ara estava pensant en què a mi m'agraden les espinaques, no? Passades per la paella amb unes miques de panses, per exemple, pinyons no, perquè ja són molt cars.
I pots posar-hi un remenat d'ou i ja està, i tens un plat per tot el dia.
O si no, la crema de verdura d'aquesta li fixessis l'espinaca, sí, i ja està.
Sí, clar, el que passa és que també és que quan cuines i som quatre a casa amb quatre gustos diferents, a mi això no m'agrada.
Això és fantàstic.
Això
és fantàstic.
La democràcia.
Sí. I això
aquí ha d'haver-hi dictadura. No?
Això passarà aquesta nit, perquè avui els meus fills no m'estan escoltant perquè estan a l'escola, ho sé, però avui que sàpiguen que hi haurà peix. Nois, hi faig lluç, el faig al forn, amb patata, ceba, poso tota una mica d'alls, bueno, que m'agrada entretenir-me, no? I no m'agrada. I no vull.
Què vols dir? No t'ho menges tu?
No, ells. Ah. Jo perquè m'hi poso la patata i la pastanaga i ho vaig barrejant. Vale, pues, i el Lluís, mira...
Els nens són difícils, vale, el peix.
Clar.
Puc dir una
Vinga,
solució.
Vinga, va, solució.
No, solució. Molt fàcil. Digue'ls a cada criatura que te faci una llista del que li agrada. No.
A la carta.
Mercè.
Sí, i quan els dic peix, no, me diuen que volen sushi, saps?
No. Un moment. Fes-ho. I així tu tindràs una relació de què pots cuinar. O sigui, o que no pots cuinar. O sigui, clar, jo, per exemple... Jo
però és que el dimecres toca peix.
Val, però tu,
què
per
faig,
exemple...
Què faig, peix arrebossat sempre?
No, però, per exemple, jo tinc entès, amb el que m'expliques, que cada dia de la setmana tens una cosa estipulada.
Sí, perquè així no hem de pensar.
Això és un altre factor que està molt bé.
Podries
que està molt bé, que no has de pensar.
Podries anar i demanar una sardina, li fas treure
l'espina. Ah, clar, la sardina a mi no me va gaire. Ah.
Bueno, però ara estem parlant de gustos.
Clar, clar.
Hem de parlar de qüestió més de salut. És a dir, si hi ha un celíac...
Exacte.
I si hi ha un diabètic...
Això són coses addicionals.
Però que tenen una influència important.
Ja, tant.
Hi ha dos gustos que durant la història no fallen mai. Què és? El gust aquell de grassa? Grassa? Aquell gustet
no
de grassa?
No saps la de xulles que em vaig menjar el diumenge?
Però aquest gust durant la història... O sigui, hi ha dos coses. El gust aquell de gras i el dolç. Mm. Això no falla mai.
Bueno, salat i dolç, que són els dos...
Però això no falla mai. I això la indústria alimentària ho sap. Si sortiu a fora, veure tot ple de grasses i tot ple de sucres. Això per començar. Això no falla mai. Llavors, el que dic a la Mercè, fes les llistes. Que te diguin el que li agrada.
Aquests dos que dius estan a la llista negra, eh?
Sí, però és una llista que no falla mai.
Però si hem de menjar peix, com l'hem de fer? Va, dones la solució i anem a publicitat.
Jo te diria...
Com faig el peix aquesta nit? Va.
Què tens de peix? Què tens de peix?
Lluç.
Però què tens, en rodanxes?
No, congelat, així llarguet.
Llarguet. Vale, m'estàs dient que no els agrada el forn.
Bueno, no els agrada... No, és que no m'agrada el peix.
Els pots fer al vapor?
Uf.
No els agrada tampoc. Fresidet? Li pots posar una miqueta de farina, ou,
clar,
rebossat?
A veure de fer-li... Això
potser sí que els agradarà.
Per això jo li deia, sardina, treu l'espina.
Se'n troba ara, la sardina, al fons?
Sí,
tant, sí, ara sí.
A tota hora. I em penso que els pesquen allà al
bueno, perquè de pensar no sé, de piscifactoria.
Ara que dius això de les espines, es poden fer l'espina del motel. Això pot ser una altra cosa.
Però potser en el noi obres la sardina, queda així com obert, no? Li poses farina i la fregeixes a la paella.
Mira, ara,
i potser això li agradaria.
Hi ha una cosa...
Ho has provat?
Un llibret.
Ho provarem.
Hi ha una cosa que venen al súper que són com els... Com es diu jo? Els peixos aquests rebossats que estan tallats, no sé com es diu. Bueno, els peixos rebossats, ho agafes... Sí. Vale, fas el mateix, però amb el teu peix. O sigui, agafes farina, ou, i poses pa ratllat, fregidet, i no li tallis en forma de lluç, que estic segur que li fots el taco de lluç allà i dic, menja. Li talles una miqueta, tires llargues, i li dius, mira, això ho he comprat al súper i ha sigut això. Provo, a veure què tal. A veure si l'enganyes. Ah, si l'has d'enganyar, Mercè.
Sort que no m'escolten els meus fills.
No, sort, sort.
Si el meu home m'està escoltant, que...
Que prengui nota, que prengui nota. És molt fàcil.
Ho hauré de fer jo. Contents i enganyats.
Exacte. Fem una pausa per la publicitat i després guerra. Vinga, va, fins ara.
Al matí, a la tarda, de nit, a la matinada, les 24 hores del dia. Ràdio Vilafant, 107.3 FM, la teva ràdio. La teva ràdio.
Ebro ha renascut i arriba a Figueres. Descobreix les noves instal·lacions Avinguda d'Àlgama 2. Vine i prova gratuïtament la nova gamma dels models amb el màxim confort i seguretat. Ebro S400, Ebro S700, Ebro S800 i Ebro S900. Torna la llegenda Aquadis Ebro Figueres.
Te'n recordes del programa de televisió dels 80 La Joventut Baila? L'equip de Girona va quedar guanyador d'una de les seves edicions. Doncs ara aquella música, aquells balls i aquella època la volem reviure el 15 de març al Teatre El Jardí de Figueres. En un format de 10 músics en viu, 6 cantants i coreografies extraordinàries, et presentem l'estrena de l'espectacle La Joventut Baila Encara. Presentat i conduït per l'actor Àlex Casanovas. Reviuràs a Tina Turner, Jackson 5, Barry White, Earth, Wind & Fire i molts altres artistes d'aquí d'allà que no et deixaran sentat a la cadira. Compra la teva entrada a figueresaescena.cat.
El dissabte 7 de març arriba la quarta fira de la transhumància a Mollet de Peralada. Al matí, demostració de gossos d'atura, tallers d'esquilada d'ovelles, treball de la llana i elaboració de serrons, tallers infantils, cercavila i arrossada popular. A la tarda, taula rodona sobre la convivència de la ramaderia amb els grans depredadors, com el llop, i presentació de l'Associació per la Ramaderia Extensiva a l'Alt Empordà. I per acabar el dia, xarangues pels carrers i concert final amb Xivarri. Durant tot el dia, servei de bar, mostra de bestiar, fira d'artesania, atraccions infantils i passejades amb burro. El dissabte 7 de març, quarta fira de la transhumància a Mollet de Peralada. No t'ho perdis!
Fa 29 anys, a Figueres, naixia OptiPunt amb una missió clara, cuidar la salut visual amb professionalitat i proximitat. Avui, 29 anys després, continuem evolucionant amb tecnologia avançada. Tractament d'ull sec amb teràpia de llum vermella modulada, realitat augmentada aplicada a la baixa visió i teràpia visual amb intel·ligència artificial mitjançant el sistema Wibi. Optometria clínica, control de miopia infantil, contactologia especialitzada i gabinet auditiu, perquè veure i bé és qualitat de vida. Gràcies per confiar en nosaltres des de 1997. OptiPunt, 29 anys cuidant la teva mirada, al centre de Figueres.
Atenció, tenim una cosa a dir-te.
Missatge de Kia als qui dubteu. Tranquils, perquè a la gamma híbrida i elèctrica de Kia hi trobaràs un model per cada tipus de dubte, amb fins a 10.100 euros de descompte finançant, a més de les ajudes del Pla Auto Plus. Consulta les condicions a kia.com.
Kia, movement that inspires.
Vine a Texauto Motor, concessionari oficial Kia Fornells de la Selva i Figueres, o visita'ns a texautogirona.com.
Busques escola pel teu fill o filla?
Ara és el moment de fer la preinscripció a les Escolàpies de Figueres. Tenim places disponibles a I3 i primer d'ESO.
Som una escola concertada, innovadora i en continu creixement. Ah, i molt important, amb educació infantil, primària i ESO al mateix centre.
Preinscripcions obertes del 4 al 18 de març. Truca'ns i t'hi ajudem. 972 50 0731.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972 50 7750. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.
Vinga, Mira, ens hi tornem a posar aquí la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. No farem guerra de menjar, perquè ja hem parlat ara a la primera part de menjar. M'estava en Xavi donant idees.
La Mercè estava apuntant, té un foli, apuntant. Té un foli ple aquí de coses.
M'ha parlat de blat de moro, blat de moro, bueno, blat de moro, ella ha dit quicos.
Això és de la posició.
Hi ha alguna manera de dir blat de moro que no sigui ofensiva?
Panís, es diu panís.
Ostres.
Blat de moro és panís.
El blat de moro deu ser dels de la legió, això, no?
Clar, és que és xungo, el nom. Bé, ja ens hem entès, no?, amb blat de moro.
Vale.
Fantàstic.
Què més, què més? Algú més?
No, ja m'ho apunto.
Vols un foli més gran?
Arrebossat, ja us explicaré la setmana que ve.
I això es pot congelar, després t'ho dic.
Vale, que a més us dec una xocolatina de xocolata Dubai,
Mercè,
jo recordo,
Mercè,
ho tinc apuntat.
Ara la bombardejaran i ens en quedarem sense.
M'encanta com has lligat la xocolata
que
Dubai.
L'ha tirat molt bé, l'ha tirat fantàstica.
Som uns cracs.
I ens quedarem sense xocolata, ja veureu.
No patiu, que aniré avui al súper i la compro avui.
Però ja anirem en camí, perquè s'ha augmentat de preu terrible també la xocolata.
Això és un problema.
I el tema de guerra comercial, que drama està amenaçant Espanya, perquè Espanya no s'ha posicionat al costat dels Estats Units.
Ara m'entendreu que quan he entrat demanat un Verkami per matar el president dels Estats Units, i ho dic en veu alta, Vull dir, no sé, potser posaran als tribunals, però ja està bé aquest home, no? El mal que està fent a una societat global, universal, no?
I tots són per interessos,
Bueno, esclar...
Tots no deuen tenir els seus interessos amagats i que no sapiguem,
Pel capital.
Com?
No pot ser.
Només pels interessos o pel capital?
Pel capital i pels interessos, els dos.
I contra Xina. Tot el que fa és contra Xina.
També, bueno...
Sí?
Sí, per desequilibrar la Xina.
Perquè el petroli que surt d'allà bàsicament va a la
Xina.
Xina,
80%.
Avui, aquest matí, un company calando parada pedra al ronyó m'ha passat un reportatge de com la sanitat pública, perquè és pública, a Xina, acaba amb el tema de les pedres al ronyó. Una hora i 100 el canvi de la moneda i 100 euros d'extra que s'ha de pagar. En canvi, que pobre company està esperant un any i mig que li passin aquesta prova del làser i tot això, no? Vull dir que potser sí que aviat haurem de mirar a Xina per altres aspectes també.
Bueno, però és que Xina, lo poc i poc, ha sigut la primera que ha arribat a la cara
de la lluna.
Amagada a la lluna.
Sí.
Calladet, sense fer tantes...
Tantes propagandes.
Està avançant, però molt i molt, perquè em sembla que tenen el 40 o el 50% de la producció manual mundial, perquè és la gran fàbrica.
I de fet, la culpa també és de les empreses europees.
Bueno, i després la qualitat, perquè diuen, no, això de que compres en els xinos, això no val per res. Però moltes coses de gran valor... se fan a Xina i tenen una qualitat extraordinària.
Jo afegeixo el que dius tu. Jo estic veient ara que tu me dius això, Corea, no sé quina part és, ni la nord o
la sud,
que era un país de pescadors, i ara, escolta'm, vés-la a buscar, Vull dir, clar, tots els xips que passen per allà. I al costat té Xina.
Bueno, volen posar un hub de xips aquí a Vilamalla, entre Vilamalla i el Garraf.
El rotllo que hi ha d'Amazon, no?
Sí. Si haurem de certificar la mort de la democràcia, que no estem molt lluny, i hem de triar amb una dictadura, jo trio la xinesa, en comptes de la dictadura americana, jo em passo de Xina.
És que ja ho deia en Mao.
Jo trio...
Democràcia
i llibertat.
Ja ho deia en Mao, no? Que què eren els Estats Units, un tigre de paper o un gegant amb peus de fang?
Sí.
Això és perquè no hi havia una desorganització que no tenien l'organització.
Quan llegies el llibre vermell,
punyetero. Sí. I és això.
Però la desorganització ve per el tipus de sistema polític?
El més profund del sistema polític, que és l'individualisme, cada un va a la seva, l'afany pels calés individual.
Però, per exemple, el Japó és una democràcia.
Sí, però són molt col·lectius.
Exacte, ara per això mateix ho deia, perquè
no
tenen una mentalitat molt col·lectiva.
És
més...
No la té els Estats Units.
L'individualisme és mal vist. I el ser diferent està molt mal vist. Que això té, bueno, seu, que això té, però, les seves coses negatives,
però
també.
Però al Japó es foten unes gresques impressionants. Esclar, sí. I tenen com dos cares, no? Socialment.
Després del sushi, el que
no.
Jo vaig fer una cosa japonesa durant molt d'anys i conec els japonesos i sé el que hi ha, més o menys.
Jo hi he estat i realment és així, no? que es mira molt pel col·lectiu i tu formes part d'un col·lectiu i has de treballar perquè el col·lectiu vagi bé.
Sí, però la societat del Japó està muntada així.
Bueno, sí? Tot.
Juntament amb la de Xina, que també està muntada d'aquesta manera.
Imaginem un país que té... quan tindrà el Japó? 170 milions de grapats.
No sé quants
habitants
té.
I Xina, 1.400 milions... Com se governa això si nosaltres aquí a Catalunya som 7 milions? 7.
Aquí vaig, 8.
No, 8.
Aquí vaig, ja sols 8?
Sí.
Aquí vaig fer una prova.
No hi ha manera, no hi ha manera.
Aquesta nit s'ha concebut el que faltava pels
el 9.
Jo d'aquí la taula vaig fer una pregunta que encara la mantenc, és si Espanya tingués que dividir-se cap a Estats Units o cap a Xina, no sé quin costat agafaria. Això és important.
Home, de moment sembla que Pedro Sánchez no està gaire pro-americà.
Tal i com estan les coses, que no sigui que en Pedro Sánchez algun dia no ens el trobem a casa seu. Que se'n vagi a Amèrica a fer una estada, com en Maduro. No ho sé, perquè tal com estan les coses, pot estar o no pots estar. Amb entrar no se sap mai.
Aquest noi no hi arriba amb el socialisme, però amb altres coses hi pot estar d'acord. Avui ha fet una cosa que està bé, no? I que el Trump s'emprenyi vol dir que està bé el que ha fet.
Sí, però...
Sí, però veurem les conseqüències pels ciutadans.
Com president del govern... pot fer el mateix, però amb un més...
No,
perquè... hi ha molt d'interessos aquí, les exportacions de Catalunya són 4.000 milions.
Qui està en contra de les exportacions és el president Trump, que ha dit que els hi posarà uns arancels.
Bueno, Espanya li compra el doble de del que nosaltres venem.
Clar, i el Trump ha dit, escolti, ara li tallarem les exportacions, i l'altre diu, escolti, no.
Cosa que no pot fer.
No pot fer perquè això ho fa Europa.
Això ni m'alerta, perquè el Tribunal dels Estats Units també li han dit que no pot remenar els arancels, i ell continua fent com si...
Amb aquest home no pot.
Ell és sort.
La legalitat internacional...
Pel meu punt de vista, en Donald Trump ara tindrà, del seu pressupost haurà d'afegir molt pressupost per guerra, moltíssim, perquè amb les guerres que està obrint, tots els fronts que tenen, tot això s'ha de cobrir.
Tot el que està passant a Orient Mitjà.
I estic escoltant que volen enviar tropes, o sigui, això és un gast increïble per als Estats Units. No sé com arribarà, eh?
El New York Times explica una notícia que se li està acabant el magatzem de missils, vull dir que, per tant, haurà de començar com el temps que el Japó va entrar per al Harbor, que varen haver de començar a fabricar massivament barcos, etc. No?
En Donald Trump deia que això seria qüestió de dies, sí. Ja diu un mes,
I deia que ell venia a posar pau, acabar amb les guerres.
En Putin també va entrar a Ucraïna, és qüestió de 4 dies.
Sí, sí.
I porta 3 anys o 4.
I envaint tota Ucraïna, no? Era la seu...
Això econòmicament, no sé, per Estats Units si ho podrà suportar, no ho sé. Ha de ser molt fort això, eh? O sigui, tota aquesta injecció que hi té, gran part l'haurà de tenir per tota la guerra que està muntant i tot el que tingui que fer. No sé si després, amb coses que hauran parlat amb no sé qui, tot això que està gastant se li tornarà. No ho sé, eh?
Però jo crec que deu estar calculat, no?
De moment estan pressionant a Europa perquè arribi a la despesa del 5% del PIB en armament a comprar als Estats Units.
Però això, com més tard Europa prendre la decisió, si estem segurs que en Trump canviarà de model, nosaltres, Europa, ha de canviar de model. I, per tant, la seguretat d'Europa l'ha de fer Europa.
Europa.
I punto. I, per tant, aquest model americà que amb ells els hi van bé, que és la producció d'armament per a l'economia pròpia del país, això, Amèrica, ja la crisi dels 30 va anar un xic així, també, no? Mm. la fabricació de tancs, armament per la Segona Guerra Mundial, va generar un flux econòmic importantíssim als Estats Units. Bueno, el que no podem fer, això és de burros, és augmentar la despesa, el que diu Antoni, la despesa de compra d'armament i comprar-la als Estats Units. Això és descapitalitzar, això és ser burro.
I quan Europa fabrica uns avions que són
clar,
bons.
Clar.
I quan Europa té una capacitat nuclear que és molt gran, dintre del que els altres tenen potser 5.000 caps nuclears cada un. Però,
jo m'estimaria més que no hi haguessin caps nuclears
però Europa, què té? França 290,
ja,
no?
Ja,
I Anglaterra 260 o així.
França s'està reformant, no? He llegit aquesta setmana que estan començant a fabricar molta més coses.
Però ja en té 290.
Fa temps que té el Rafale com avió França.
Tenen uns avions molt bons.
Els antitancs francesos també són bons, vull dir que no.
I qui participa en 4 o 5 països.
La Mercè. El drama és que estem parlant d'objectes perversos en aquest sentit i que orientem l'economia cap a aquest tema. Per tant, vol dir que anem, fem un pas de gegant enrere cap a l'edat mitja, no?
Sí,
no cap a la modernitat, cap a l'edat mitja.
Bueno, cap a les guerres de l'edat mitjana amb armes modernes.
Jo el que em refereixo que si Europa es pogués organitzar militarment, podria fer, que no seria tan fluix.
No,
un exèrcit dels Estats Units d'Europa, no, per exemple.
Bueno, tenen
està complicat, eh?
Tenen
sí, aquí està.
Mira, França, el posicionament amb la guerra de l'Orient Mitjà, en canvi Espanya, quin altre posicionament?
Això existeix, perquè l'edifici de l'exèrcit europeu el va fer un arquitecte de Llers, a Estrasburg, això existeix, però és un embrió que no ha avançat en res, no?
Bueno, perquè si ja costa fer una política, és que no hi ha política comú amb altres temes, imagineu-vos amb un tema com tan important com una guerra.
Ho hem dit moltes vegades aquí, s'ha fet una unió econòmica, però no s'ha fet una unió política.
Avui...
Això és qüestió d'Europa.
Sí.
Avui en Pedro Sánchez surt a la palestra per plantar cara en Trump. I l'Orbán des d'Hongria fa el sentit contrari.
O França, amb el tema armament.
I França avui diu que envia el Charles de Gaulle a Xipre per mig intervenir, i l'Stramer des de Londres, que està pel Brexit en sortit, està parlant autènticament com un europeu.
Sí.
Per tant, aquí
també li fot la bronca en Trump perquè no li deixa la base de Diego García per sortir als avions.
Esperem que la guerra a l'Orient Mitjà es calmi. Jo m'agradaria poder parlar d'altres coses o d'innovació tecnològica o de bones notícies i no haver de parlar de guerra. Però és el que hi ha, així que nosaltres...
Un dia d'aquests veurem la cabra de la legió
a
l'estat major, eh?
Ja ha sortit la cabra, nosaltres ho deixem aquí perquè ja ha sortit la cabra. Tornarem demà dijous amb més tertúlia aquí a Ràdio Vilafant amb el suport de Gestoria Fernández.
Canviarà l'àguila per la cabra.
Molt bon dia, adeu-siau.
Gestoria Fernández patrocina la tertúlia del matí de Ràdio Vilafant. A Figueres, Gestoria Fernández és molt més que una gestoria. Us oferim un servei integral d'assessorament fiscal, laboral, comptable i jurídic amb un equip proper i professional. Som especialistes en homologacions de vehicles i permisos de transport nacionals i internacionals. I també us oferim assegurances a mida amb les millors companyies del mercat. Gestoria Fernández, al carrer Eres de la Vila 36 de Figueres. Truqueu al 972-57-77-50. Professionalitat, proximitat i confiança. Sempre al vostre costat.